City, restaurant El Galliner. El restaurant Braseria, on gaudir de l'art de la brasa, li serà tot un plaer. Carta de plats i menú diari, seleccionada bodega de vins i caves, salons per a celebracions familiars o de negoci i zona infantil. Divendres i dissabtes, nit obert. Restaurant Braseria, El Galliner. Gaudirà de la bona cuina i de la natura. Carretera de Bellaterra 58. Pàrquing al mateix restaurant.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Reformes a la llar? A Superfont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Superfont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Superfont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Superfont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Quedem aquesta tarda?
Sí, anirem al restaurant Charlotte. Has de tastar la nova cervesa que fan. Hildes es diu.
Ara fan cervesa?
No tan sols fan una cervesa artesanal, sinó que a més és boníssima. No he tastat res millor. Pots triar entre quatre varietats diferents. A partir d'ara el nostre punt de trobada és el restaurant Charlotte, a l'avinguda de les Corts Catalanes 7 de Sant Cugat.
El 9 de novembre, si vols, podràs participar i votar. Ara necessitem voluntaris. Apunta't al web participa2014.cat. Recorda, el 9 de novembre, tu hi participes. Tu decideixes. Més informació al 012 o a gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figuera.
Quan sona aquesta música i és el capvespre del dijous, comença, com saben, Molta comèdia. Un espectacle dedicat a això, als espectacles. I amb qui? Avui tindrem una gran participació. Dolors Vilassau, directora, Jordi Buixaderes, actor, i avui un especial, especial Isabel Castro. Però abans,
les arts escèniques a Molta comèdia.
La homilia del Molta comèdia. La gran entesa teatral entre Madrid i Barcelona. Estimats germans, el periodista Justo Barranco, gran coneixedor del món de les arts escèniques, sobretot del teatre, escriu un article a La Vanguardia on torna a repetir, ja ho havia fet el passat mes de febrer, que la col·laboració i l'entesa entre el món teatral de Madrid i de Barcelona és envejable, si ho comparem, evidentment, amb les desavinences que es manifesten en l'àmbit polític. El mes de febrer deia que el pont cultural està més viu que mai amb Pasqual, Rigola, Belbel i Caro López de la Cartellera, Ara torna a insistir. Josep Maria Miró, Pau Miró, Jordi Casanovas o Guillem Clua estan dirigint les seves pròpies obres a Madrid. El que se li afegeix és que Jordi Galceran té tres dels seus èxits a la cartellera madrilenya. I segueix una mica més avall. Allò de que un no és profeta a la seva pròpia terra comença a complir-se amb la dramatúrgia catalana, denuncien alguns. A mi, la veritat és que em meravella llegir coses com aquesta perquè els autors esmentats, tots els autors esmentats, insisteixo, han estrenat i estrenen les seves obres a Catalunya. Perdonin, volia dir a Barcelona. Lluís Pasqual deia fa uns mesos: hi ha moltes coproduccions entre Madrid i Barcelona. El Teatre Català a Madrid té fama i tradició. Sí, senyor, és veritat. El Teatre Català, els actors, les actrius, directors tècnics d'il·luminació, de so, creadors de vestuari, escenògrafs catalans, són buscats, contractats i afalagats. Aquest és un fet irrefutable i lògic, però, si us plau, no parlem de ponts culturals ni de bones relacions quan és impossible que una companyia catalana vagi a Madrid fent exactament allò que ha fet a Barcelona, que ha tingut un èxit brutal i que per aquest motiu és contractada o portada pels seus mateixos promotors, perquè sempre, sempre, sempre serà traduïda. Ara ho estem vivint. En el TNC es representa Montenegro, de Ramon Maria del Valle Inclán, dirigida per Ernesto Caballero. Aquesta és una producció del Centro Dramático Nacional i, òbviament, es representa en castellà. Bé, en espanyol, com es diu ara. És absolutament natural, i així ho acceptem aquí, cap problema. Del 5 al 23 de novembre, la producció del TNC El joc de l'amor i de l'atzar, de Pierre de Maribou, dirigida per recuperat Josep Maria Flotats, una obra traduïda a la vegada, i molt bé cal dir-ho, per Salvador Oliva, es representa al Centro Dramático Nacional. Naturalment per la mateixa companyia que va fer temporada al TNC, però naturalment ho farà en castellà. Bé, vull dir en espanyol, ho veuen. Aquesta és una demostració pura i dura de la impossibilitat de ser o sentir-se iguals quan per força n'hi ha uns que han de modificar o adaptar la seva naturalesa per poder desenvolupar la feina, en aquest cas fer teatre a les Espanyes. Una companyia alemanya, sueca, francesa, italiana, va a Madrid, fa les seves representacions normals, amb una cosa molt antiga, que en diuen sobretitulat, i tota la intel·lectualitat madrilenya ho accepta sense escalafalls. Ho dic amb pena, amics meus, no siguem papanates. Ponts culturals, respecte pels professionals catalans a Madrid, no em facin riure.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
Ara, ara, la luz, que no es guia. Ai, senyor, és que parlo abans d'hora i no...
S'ha fet la llum,
aquesta llumeta, escolti, senyor Eduard, vostè que fa aquestes homilies, escolti. És que vostè, lo que no entén és que ara estem assistint al teatre de l'absurdo. Sap el Ionesco, la cantante calva i tot això, doncs això que estem vivint ara, aquests moments. Perquè és allò del... No, sí. No, sí. Sí, sí, no, no sé, ja no sé, si sí, si no, ja no sé res.
Ai, Isabel, Déu meu, és veritat, té raó. A veure, aprofitant que acaba de dir aquestes coses, avui presentar Dolors Virasau, que la tenim aquí en aquest estudi. Gràcies, Dolors, per estar aquí.
Hola.
Que quasi és com casa teva.
Sí.
Perquè la Dolors Virasau, el dimarts vinent, el dia 28...
Sobretot, saps per què és casa meva?
Per què?
Perquè jo vaig viure molts anys aquí al costat. El Gran Hospital és el meu carrer.
Aquesta és una altra cosa que no sabíem. Sí. Però veus, avui hem augmentat una mica el coneixement personal.
Exacte.
Doncs, com deia, la Dolors Virasau presentarà en el Teatre Lliure de Gràcia el dimarts 28, a les 8 de la tarda, la retirada de Václav Havel. És una obra, l'última que va escriure aquest autor i expresident de la República Txeca, precisament la va escriure quan havia ja acabat la seva feina com a polític, i la va escriure entre l'any 2006 i 2007, després de deixar aquest càrrec de president, i segons es denuncien, es tracta d'una mena de testament polític i humà d'aquest expresident. Dolors, Havel i Dolors Virasau estan molt units.
Sí, és una... a mi em costa molt fer coses que no m'estimo, i Havel és per mi una persona molt admirada i també molt, molt estimada. Vaig tindre la sort cap als anys 90, doncs un dia anant a la Paideia, doncs em vaig trobar unes obres, dues obres curtes de Václav Havel, Audiència i Vernissatge, i em van agradar moltíssim. Em vaig posar en contacte amb la traductora d'aquestes obres, la Mònica Gustavà, i...
A més, em sembla que hi havia una època que va viure aquí a Sant Cugat.
Jo no n'estic segura d'això, de que la Mònica visqués aquí a Sant Cugat, però ha viscut tanta gent aquí que és possible. I a partir d'aquí, doncs, aquesta obra, doncs, la vam estrenar aquí al Teatre de la Unió, la vam fer al Teatre Alegria, vam fer moltíssimes funcions.
Que era Havel Escena, no?
Sí, l'obra es deia Havel Escena. I el contacte, doncs, amb la Mònica, doncs, sempre ha sigut constant, i sempre m'ha passat, doncs, les coses que ella ha anat traduint de teatre, perquè en realitat és la traductora oficial, diguéssim, d'aquest autor. Després també vaig tenir l'oportunitat de fer el comunicat l'any 99 en el Teatre Auditori, que també la vam fer per diversos llocs de Catalunya. I ara fa qüestió d'un any o així, la Mònica em va passar, doncs, aquest ja no es diu manuscrit, doncs aquest text del comunicat. Clar, ella va passar, doncs, per veure si m'interessava, doncs, per la posada en escena. Com sabem tots, doncs, en aquesta època és molt complicat, doncs, poder fer una posada en escena, a més d'una obra com aquesta que té 16 personatges.
I ni dos, 16, això
sí,
és poc habitual, eh?
Exacte, ni el Nacional. I llavors, doncs, clar, li vaig dir, m'agrada molt, però no, esclar, no hi havia les condicions per poder-ho fer. I ara, fa uns mesos, quan va sortir aquesta convocatòria de lectures dramatitzades que fa l'Associació d'Actors i Directors, vaig pensar, mira, presentaràs això com una lectura dramatitzada.
Perquè, perdona, Dolors, aquesta, l'associació amb la Fundació Aixe i la Fundació Romea van convocar com un concurs.
Sí, exacte.
On els podien presentar diverses...
Sí, entre els associats, de fet, és l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, doncs, una mica per incentivar, doncs, la feina tant dels directors com d'actors, doncs fan aquesta mena de concurs que, com tu dius, i es van presentar diversos projectes. I jo vaig presentar aquest de la retirada, i el van acceptar, i aleshores, a partir d'aquí, doncs, ha sortit aquesta oportunitat, que jo penso que en aquest cas és un exercici de justícia. Vull dir, el Havel és un autor importantíssim, és un dels grans autors del segle XX, i aquesta és una obra que té un valor afegit molt important. Bé, començant pel fet de que és un estrena absolut, no està ni publicat ni està estrenada, per suposat. Només hi ha una pel·lícula que va dirigir ell mateix.
Aleshores, la traducció que utilitzeu vosaltres per fer-la en català...
Sí, sí, aquesta...
És de la Mònica, perquè ho ha fet ella per diguéssim, pel seu, per la seva voluntat,
exacte,
no pas perquè
sí,
ningú li hagi demanat.
Sí, Ella ho fa molt, això. De fet, quasi totes les obres de Havel, em sembla que totes estan traduïdes per ella. Ella té una certa, tenia també una certa relació, també de, no sé si d'amistat molt personal, però sí d'amistat amb el Havel, i és una mica la traductora oficial d'aquest autor. Té també molt contacte encara amb el seu país, amb la República Txeca, i a més la traducció és molt bonica perquè és una persona que ha viscut aquí a Catalunya des de fa molts anys, i aleshores és molt bona amb l'idioma original perquè és el seu, però també és molt bona en català, o sigui, és una gran traductora, i el fet de que un idioma, doncs, d'un país que no deixa de ser un país petit, doncs es pugui estar
això
directament...
Això em sona, eh?
Sí, sí, ah, és que Txèquia s'assembla molt a Catalunya, eh?
Clar, vull dir que, a més, en Havel va ser precisament l'últim president de Txecoslovàquia,
sí,
i el primer de Txèquia.
De la República Txeca. Sí, sí, s'assembla per al perfil de... Sí, no sé, ara no sé quants milions de gent té, però deu estar també 7-8 milions,
sí.
per territori. També és el país més occidental de tots els aquests que van estar en el bloc soviètic, i també és un país que es va escindir. O sigui, sent Havel president, això també és un mèrit d'aquest senyor, que ell no està, va ser una mica com ha passat el cas d'Escòcia, va ser una mica com el Cameron. Ell no estava d'acord amb aquesta decisió, però va acceptar la decisió perquè ho volien els eslovacs.
Clar, hi havia una majoria que ho volia.
Exacte. O sigui,
com aquí, igual.
Exactament.
Igual.
I aleshores ell va ser el primer president de la República Txeca. Sí, sí.
Sí, l'últim de la Txecoslovàquia i el primer de la Txeca. I a més, amb aquesta característica com a intel·lectual, que per tant tenia, diguéssim, unes exigències personals, des del punt de vista personal, molt superiors a qualsevol polític normal, podríem dir.
I tant. És molt curiós el cas de Havel, perquè és dels pocs casos que un intel·lectual exerceix el càrrec de polític, però no solament un intel·lectual, un home de teatre. El Havel sempre havia treballat amb teatre, vull dir, va ser tramoyista, va ser director, va ser actor, i va accedir a la presidència. I durant la presidència no va escriure. I després, quan va deixar de ser president, és quan va escriure aquesta obra, La
Retirada. Vaig a descansar-me,
sí,
i vaig,
sí, sí.
Vaig a explicar què. Tenim precisament via telefònica el personatge principal de l'obra La Retirada, Jordi Boixaderes, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Hola, Jordi.
Ja sé que has hagut de deixar una feina que estaves fent en aquest moment. T'ho agraeixo molt, que tinguis l'atenció de poder estar uns minuts amb nosaltres. I estàvem parlant, com és natural, de La Retirada, i estàvem parlant del personatge, aquest personatge d'un president que deixa la presidència, però en canvi també hi ha un altre personatge que és el que vol o ha de substituir amb aquest president. Explica'ns una mica la teva visió dels dos personatges, perquè els fas tu.
Sí, sí, representa que és una companyia amb pocs mitjans i que els que són s'han de repartir els papers en aquell moment, perquè és un assaig i falten alguns dels components per problemes que tenen, no? I sí, toca fer dos personatges contraposats. Podríem dir que són el protagonista i l'antagonista de la funció. El protagonista és curiós perquè són una mica dues generacions de polítics que ara també veiem en els nostres temps, no? Mentre que hi ha el president que acaba de deixar de ser president, que és un polític vocacional, que s'ha ficat en política per servir el seu país, que té un ideal, que té...
Té molt a veure amb el propi Havel, evidentment.
Exacte, d'alguna manera és d'ell, que espera que la gent, el seu poble, es beneficiï de la seva feina. Com a polític, doncs hi ha l'antagonista, que és la pròxima generació de polítics, que és la persona que el substituirà segurament, no? I que és un home que és totalment, no? un home que pensa, doncs, en els seus interessos, pensa en posicionar-se, i que en canvi, doncs, el que són les idees polítiques i el programa que ha de portar a terme és una mala còpia del que havia pensat el que havia pensat intentat portar a la pràctica el seu antecessor, no? És un home que no té massa idea política, i més aviat té ganes, doncs, de progressar ell personalment.
Dèiem abans amb la Dolors...
Aquesta contraposició de dues generacions de polítics és una cosa que també podem veure nosaltres bastant en els nostres dies, no? Perquè vivim una generació de polítics que han viscut la transició i que van estar a la presó, i el recanvi que són els polítics ja més professionals i més adaptats als mecanismes normals de la democràcia.
Dic, dèiem abans amb la Dolors, precisament abans que tu entressis aquí a les zones, que tenim unes certes similituds amb el que està passant a Catalunya en aquest moment. Eh? Vull dir que tenim un país que es va, en el seu moment, el Havel va ser l'últim president de la República Txecoslovàquia i va ser el primer president de la República Txeca, i en el fons no era exactament un polític normal. Tu veus amb aquest personatge, evidentment, el propi Havel, està clar, però aquesta contraposició que t'obliga a fer al fer els dos papers, com te la planteges?
Jo penso que és una obra, primer que tot és una comèdia, és una sàtira, és una obra que ha de fer riure, per tant, descriu una mica situacions que potser les podríem viure com a dramàtiques o com a indignants, no? I que ens les explica una mica des del punt de vista paradoxal i còmic, no? La part hi ha una part que és la vida política, però també una part que és la vida personal, especialment de l'expresident, no? Com ha afectat el seu pas per la política a la seva vida personal, a les relacions amb les persones que s'estimen, no? Amb el seu entorn més immediat. I aquí realment ell se'n riu, no sé si la seva situació personal era així o tenia alguna similitud amb el que explica en l'obra, però realment fa una descripció amargament còmica de com ha afectat la política a la vida personal del personatge aquest, no? Mentre que l'altre, doncs, l'antagonista realment no ens fiquem en la seva vida personal, més ens interessa la seva carrera política, no? Aleshores, hi ha aquestes dues facetes de l'obra, una que parla d'unes preocupacions i d'uns temes polítics, i una altra que explica el seu entorn personal, no? Com el fet de ser una persona pública ha d'alguna manera destruït o desvirtuat tot el que tenia ell al seu voltant, i que en deixar la política i tornar-s'hi a ficar, pràcticament no hi ha res que sigui aprofitable, tot s'ha marcit, tot s'ha fet malbé, tot s'ha prostituït, no?
En fi, em sona molt, 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 molt això, actualitat que estem vivint nosaltres, en el nostre país i en el país on estem. Vull dir, en l'altre país que on estem també. Però tu, Jordi, últimament estàs aquí a Sant Cugat contínuament, et van veure el diumenge, et van veure el dimarts, vull dir que déu-n'hi-do, estàs quasi, et podries ja quedar-te aquí amb alguna caseta de prop de Sant Cugat i quedar-t'hi a viure. Esteu treballant una temporada llarga amb en Jordi Bosch fent el crèdit, i ara, doncs, per l'efecte que esteu dintre de voltant per Catalunya, ara faré, abans de despedir-te, perquè tu ja dic que tens feina i has de continuar amb la feina, hi ha alguna cosa que s'estigui en aquest moment treballant, a part d'aquesta lectura que fareu el dimarts vinent, hi ha alguna cosa que puguis avançar que estàs per fer, o és encara aquella cosa que no està determinada i millor que no ho fem?
No, encara no, però jo estic molt pendent de què passarà amb el crèdit. Com sabeu, és una obra de producció privada i és una obra que una mica segueix, fa la seva programació en funció de la resposta del públic que tingui. Aleshores sí que sé que ara continuarà el Teatre Villarroa tant com sigui possible, i que al març de l'any que ve, del 2015, comencem una gira que, entre altres llocs, passarà per Sant Cugat també, i que intentarem que sigui llarga i que vagi a molts llocs.
Molt bé, Jordi, moltes gràcies per l'atenció, per estar aquí amb nosaltres, que tinguis bona feina i ens veurem el dimarts.
Molt bé, moltes gràcies. Gràcies pels vostres comentaris. Una abraçada, Dolors, que vagi bé.
Val, ens veiem avui, no?
Sí,
ens veiem d'aquí una estoneta.
Veus? Si no, pareu. Vinga, gràcies. Adéu, Jordi. Adéu.
Adéu.
Bé, aquest comentari que he fet sobre els dos, aquests dos antagonistes, diguéssim, o a vegades jo penso que potser hi ha una mica també aquesta dualitat humana, digui, el Mr. Hyde i Jekyll, no? O sigui, no sé si en aquest cas el Hubble apuntava també amb aquesta possibilitat, dos persones que van ocupar el mateix lloc i que en canvi són dos... Sí. Dos éssers absolutament diferents.
Una mica el que deia el Buixaderes, no? Que el perfil de polític de l'època de Hubble no té res a veure amb el perfil actual. O sigui, actualment hi ha uns polítics que són tecnòcrates, que són uns arribistes, bueno, no tots, però vull dir que el poder és són uns tecnòcrates, o sigui, no hi ha ideologia darrere, sinó que simplement hi ha, doncs, pujar, aconseguir el poder i ja està. Clar, ell és una altra generació, és una generació de persones que són humanistes, que pensen en el poder com un servei públic. També és molt interessant el que ha dit el Jordi, el tema de la irrupció de la família. Bueno, primer de tot, deixar molt clar que l'obra és una gran comèdia. O sigui, si us imagineu allò, Hubble, no sé, països de l'est,
política,
no sé què, ideològic, és un destroyer total tota l'obra. I no surt ni el personatge central ni l'altre, surten ben parats, eh? Perquè, clar, ell és una persona i humanament, doncs, també doncs, es pot deixar de seduir per una dona, vull dir, pot intentar... doncs intentar també conservar el poder, o sigui que no hi ha... És, el personatge central és un antiheroi, eh? No és per suposat, o sigui, no és allò l'heroi i l'altre que és el dolent, sinó que hi ha una crítica amarga, irònica a tot el món de lo que és la política per una persona que, no ho oblidem, ho ha viscut, ha sigut el canceller del seu país durant 14 anys.
I ho va ser-ho també amb una voluntat altruista, pràcticament, sí, sí. Una voluntat vocacional, en el sentit d'exercir un deure amb la seva pàtria.
Bueno, evidentment és una obra que té elements autobiogràfics, però com tota la literatura no és la seva biografia. Ah. Ell fa servir, doncs, uns personatges, però ja et dic, no queden absolutament nets, eh? Vull dir, he de pensar que tota l'obra està farcida de corrupteles, destrosses ecològiques, bueno, hi ha tota una sèrie de temes super, super actuals que estan tractats en aquesta obra. I el tema de la família també és molt interessant, perquè el Hubble, doncs, va tenir una primera dona, que és Olga, que aquesta dona era superadmirada, doncs, que hi ha un llibre molt important dedicat a aquesta dona mentre ell va estar a la presó com a dissident, que era molt admirada per tota la intel·lectualitat. Aquesta dona va morir d'un càncer i ell, ja sent president, ha tingut una altra companya, que és una actriu, que és la Dagmar, que seria una mica el personatge que fa la Carme González. I llavors aquesta dona... En tot el cercle de Hubble se li aparta perquè diuen que és una frívola, que és una dona que no, o sigui, que no dona la talla, que és simplement una frívola. Llavors, és curiós com, per exemple, aquesta obra de la Retirada, ell en va fer una pel·lícula, que ell la va dirigir, és la seva única...
Última acció artística.
Exacte, i el personatge aquest que també surten a la Retirada, el feia la seva pròpia dona, que és l'actriu. O sigui que la capacitat que té d'autoenriure-se'n d'ell mateix... Vull dir, és molt gran. El tema familiar també és molt, molt interessant perquè, o sigui, clar, ell representa que viu en una residència on és a casa seva i al mateix temps és on té el despatx oficial, no? I llavors, bueno, quan li van a fer entrevistes també surt molt el tema de la premsa. Hi ha la premsa groga, vull dir, hi ha una revista que el va perseguint, ell es pensa que li estan fent una entrevista política, li estan fent una entrevista d'aquestes del cor, que es diu El Forat del Pany. O sigui, hi ha un periodista del Forat del Pany.
Ja està claríssim, no cal dir res més.
Sí, i llavors, vull dir, hi ha aquest personatge de la mare, el personatge de la dona, que li estan fent l'entrevista i li van una mica dient el que ha de dir. I parla d'això, i parla d'allò. Oi que bé que parles.
Diguem una cosa, Dolors, o sigui, tenim en Jordi Buixaderes i doncs hi ha diferents actors i actrius, l'Adrià Díaz, la Carme González, una altra Sant Cugatenca, la Glòria Martí, la Laura Guiteres i en Xavier Tort, també Sant Cugatenc, que tots ells fan diversos personatges, sí, aquests sí. que apuntaves tu, la sí. dona, l'amant, el criat, l'ajudant, el secretari o la secretària, sí. l'àvia, etcètera, etcètera, no?
Sí.
Que jugues. Clar, aquesta obra, com deies abans, per poder-la representar realment es fa difícil pel nombre de personatges, avui en dia ho sabem. Com et planteges tu aquesta lectura dramatitzada? Com la fas?
Doncs una mica faig per just... Mira, primer de tot és que a mi les lectures en Faristol no m'agraden gaire.
Ja ho sabem, sí. ho sabem perfectament.
Oi, i tant, tot l'elenco d'actors de Sant Cugat sí. ho saben de sobres, això.
Sí, senyora Castro, vostè que l'he vista moltes vegades sí. de públic.
Ah, sí, i tant, no? Mare meva. O jo no me n'he perdut cap des dels 10 anys. No,
clar,
10
clar.
Anys, vull dir, de vostè, de,
sí,
no
sí,
els meus.
Sí, sí.
Sí, sí,
doncs,
i tant.
Bueno, vostè ja ho sap.
I tant, i tant.
Vostè ja ho sap.
I com s'ho han agafat, això, actors? Com el Jordi Boixaderas, amunt i avall, amb el paper i tot això, què?
Sí, sí, sí. sí. Però, a més, ha acceptat de fer el capo d'una companyia pobra, diguéssim, de pocs recursos, no?
És veritat.
No, el planteig és, com que per justificar per què van amb el llibre, doncs fem veure que és un primer assaig en moviment d'una lectura dramatitzada. I aleshores, per justificar, perquè, clar, dins aquesta mena de premi doncs, que em van donar, una de les coses era que havien de fer-ho 6 actors. Clar, jo en tenia 16. Aleshores és quan se'm va acudir que cada actor doncs, podia fer doncs, una sèrie de personatges. I llavors, per justificar això, el que es fa veure és que un actor no arriba, doncs un altre està... un altre ha deixat de fer el paper i de moment no sabem si el farà o no el farà. Bueno, hi ha tota una sèrie de justificacions del món del teatre per al qual tenen que fer la sombra d'un altre paper o tenen que assumir això, el protagonista i l'antagonista. Però em sembla que estic explicant masses coses, eh?
Ai, no, a veure, el secret,
jo penso no? que amb el nivell pel que estàs explicant, el nivell de l'obra, pel nom de l'autor, per aquests actors i actrius que de moment estan fent aquesta lectura dramatitzada, també hi ha la possibilitat que això es pugui representar.
Això és una... O sigui, paral·lelament al fet de fer aquesta obra, el que hem fet és intentar convidar a gent que té responsabilitats en teatres públics, també en teatres privats, perquè, clar, l'obra també es podria fer, doncs, com fem aquesta lectura, no?
Vull dir, hi ha una vinculació, en aquest cas, amb el llibre per una banda i el Romea per una altra, que...
Sí, però cada cosa va per...
No, això ja... Això està claríssim. Però vull dir, tal com ho expliques...
El procés no només és el procés de Catalunya, sinó ja, que també ja. De vegades una mica, un procés una mica kafkià, eh? Vull dir...
És veritat.
Sí.
És veritat. Bé, escolta'm, com dèiem al principi, Havel i tu esteu molt vinculats, perquè de fet jo diria que s'actuant potser una cosa que havíem fet no sé si el Compromís, també una versió del Compromís, ho has fet sempre tu, Havel, a Catalunya.
Sí, el comunicat.
Sí.
Tot el que s'ha estrenat de Havel ho he estrenat jo, sí.
Per tant, hauria que ser, seguint amb aquesta línia, haurien de pensar sí, doncs, que aquesta també.
Sí, ja et dic, ens estem movent, però clar, la gent quan li dius que vingui, potser et diu que aquell dia no pot i no ve, i moltes coses acaben com acaben. Però sí que la idea seria una mica, doncs, vull dir, que poder arribar a fer la representació. En aquest sentit, també hem parlat amb la Vera, que és la... La Vera és com si diguéssim, el que aquí seria l'Institut Cervantes,
sí.
doncs és l'ambaixada cultural, diguéssim, l'ambaixadora cultural de Txèquia.
Aquí
hem parlat amb ella i potser també hi podria haver una certa aportació de la...
Col·laborar per poder ser possible una petita temporada de l'obra.
Sí. Però clar, això s'hauria de parlar a veure amb quin teatre i quines persones ho podrien fer i tot això. Això encara està molt verd, però vull dir, sí que hi ha un cert interès. Hem de pensar que Havel en el seu país és l'intel·lectual per antonomàcia. Vull dir, clar, quan ell va deixar de ser president van pensar que de cop deixarien de ser un país important des del punt de vista intel·lectual i tornarien a ser un petit país. O sigui, està molt considerat aquest personatge. I ells tenen interès en que això es pugui fer aquí.
Bueno, és una icona que en sí. Aquest cas traspassa el fet de que sigui ha estat el president. Vull dir, és algo molt més que tot
sí,
això.
Sí, sí,
sí. Claríssim. Bueno, a veure, la retirada, Havel, dia 28 d'octubre, dimarts que ve, a les 8, al Teatre Lliure de la Gràcia.
Entrada lliure.
Entrada lliure, que la gent s'ha d'apuntar. Si entra dins de la pàgina web corresponent,
sí.
Allà hi ha un punt determinat per poder-se apuntar i simplement amb això
ja n'hi ha prou. De tota
manera,
l'entrada és lliure, eh? Sí. O sigui que es recomana, doncs, això, doncs, fer una reserva, però vull dir, si hi ha llocs...
la reserva? A l'Associació d'Actors?
Sí, a l'Associació d'Actors, exactament.
A la pàgina web de l'Associació d'Actors.
Sí, exacte.
Sí, jo ja estic apuntada fa anys.
T'has apuntat aquí?
Sí, i tant.
A l'Associació d'Actors?
Sí. A l'Associació d'Actors.
Vostè també en fa, de teatre?
Ui, mare meua!
Ah, sí?
Oi tant, després l'explicaré.
Ara hi entrarem.
Ah, sí, vostè... Oi que una vegada em va donar un currículum, vostè
sí,
seu?
Sí, jo n'he repartit per tot arreu de currículums.
Sí, sí, sí.
Però
sí.
No m'ha trucat mai.
Però vostè és professional o és
aficionada? Sí, jo soc professional, 100%. He fet de figurant, he fet moltes coses. A TV3.
Sí, sí. Yeah.
És el típic que fan els professionals, no? El primer ha sortit TV3.
Clar.
Dolors.
Després parlem, senyora Dolors.
Val.
Gràcies per tota aquesta explicació. Esperem que el dimarts això funcioni, que estigui ple, que tingui continuïtat, que ese seria el desig que des d'aquest programa que et fem, que tingués continuïtat i que després el poguéssim veure en una temporada tal com ho hauria de ser. Moltes gràcies. Si et vols quedar, queda't.
Val.
Tu mateixa.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
Vet aquí una vegada dos amics que tenen en comú la passió pel bàsquet i els fruits secs, en Xavi Corbera i en Sergi Vidal, van decidir exportar els fruits secs com a font de salut i energia de la seva Badalona natal a Sant Cugat del Vallès. T'esperem des de dilluns 6 d'octubre a la nostra botiga de fruits secs a Santa Maria 43. Corbera, salut de grapats.
Hagan su juego, señores.
Si jugues a la ruleta, no saps què et tocarà, guanyar o perdre. Et pot sortir l'inquilí morós, no te la juguis.
Lloguer Segur. Et busquem els millors inquilins, et garantim el cobrament del lloguer i te'l gestionem de manera integral. Amb el teu pis, no te la juguis.
Lloguer Segur, al 902 37 57 77 o visita lloguersegur.cat.
Reformes a la llar? A Superpont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Superpont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Superpont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Superpont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
Me'n vaig a comprar! La cavalcada i els premis i la festa major de Valldoreig. Ui, la de les Planes també. I aquesta també. Oh, i la cantant i haig de tenir-la sí o sí.
Si vols recordar tots els moments que han marcat la vida local, entra a la botiga de Cugat.cat. Cugat.cat. La vida és local. www.cugat.cat.
Ai, senyor Eduard, els intríngulis, els intríngulis. Miri, avui justament estava pensant que amb aquesta humilia que ha fet és que m'ha deixat cavilant,
Per què?
El programa.
Per què?
Perquè, clar, és que aquest moment que estem vivint, no? I jo penso, per què no relacionem això amb la poesia? Perquè vostè sap que ja ha començat el festival de poesia.
A veure, un moment.
Esperi, que li llegiré un poema primer.
A veure, però avui, abans de qualsevol cosa, sí. Això no ho podem fer com cada setmana.
No, avui no, però abans l'introduiré una cosa, perquè escolti,
vinga.
En el moment polític que estem vivint,
sí.
Us li he de dir una cosa,
vinga.
Relacionada amb la poesia.
Vinga.
Entre l'ordi i la civada, per no saber què escollir, una burra es va morir de fam en una porxada. Així, si el negoci o l'interès en un cas tan compromès ens empeny a conduir-nos, per no saber decidir-nos, podem quedar sense res. I ara jo li dic, senyor Eduard, saben què s'assembla l'home i el burro?
En què?
Pues que el burro menja civada, i l'home civada no menja. O sigui que, senyors polítics, home, no badem.
Déu-n'hi-do.
Ai, senyor.
A veure...
Una poesia ben maca, què li sembla?
Està molt bé, i a més està molt ajustada a l'actualitat.
A l'actualitat,
sí. No crec que ningú en aquest moment n'estigui remenant i dient i què volia dir? Què pretenia dir?
No, clar, la gent intel·ligent entén en el sentit poètic.
Sobretot els que escolten aquest programa, que són gent intel·ligent, culta i preparada.
Gent culta, gent culta.
A veure, Isabel, avui m'agradaria que estigués aquí amb vostè la Gisela Figueres.
Ai, sí.
Gisela, per favor, entra.
Hola. Hola, he entrat. Ara
què tal?
Entro.
Què tal, Gisela?
Bé, molt bé. Hola, Eduard.
A veure,
què tal? Hola, Isabel.
A veure, és que jo tinc ganes de que puguis tu també estar al costat de l'Isabel,
sí.
Avui, perquè aquest dissabte i aquest diumenge vinent, dins del festival, el 14è Festival de Poesia, intervindràs.
Sí.
Intervindràs,
sí.
Hi ha una cosa, aquí el diumenge, a quarts d'11 de la nit, a les 22:30 que diuen.
Sí, el dissabte.
Biblioteca Central Gabriel Ferreter, Com no es tornem.
Com no es tornem, sí.
I aquí Gisela diu que la interpretació és de Isabel Castro i entre parèntesis diu Gisela Figueres.
Sí, diguem...
A veure, explica'm una mica això.
Bueno, diguem que és una cosa feta com a dues bandes, o sigui... Jo l'ajudo amb ella i ella m'ajuda a mi.
Ella fa una cara en aquest moment que
sí,
no estic...
Sí, bueno, ara quan parlo jo no parla mai.
Ella...
No. Perquè Isabel, que ho tenim així establert...
Ho teniu pactat.
Sí, ho tenim pactat així. Les dues alhora és impossible. No podem parlar.
Aleshores, com es produeix? Com es genera? Perquè jo aquí, en el programa molt fantàstic que hem preparat a l'Ajuntament, diu que la idea de dramatúrgia és d'en Jordi Lara.
Sí.
En Jordi Lara, què pensa quan, i com, què es planteja?
Bé, bueno, això de fet, aquesta idea sorgeix una mica arran d'unes classes que vaig fer jo amb una senyora que es diu Pepita Llunell, que no és la Pepita Llunell d'aquí Sant Cugat, que tothom coneix, sinó
sí.
Que és una cosina germana seva.
Però
és una senyora que viu a Barcelona, que és compositora... I, bueno, està retirada de fa molts anys, actriu, va fer més de 1.000 funcions al Romea, bueno, és una vella glòria d'aquestes del teatre d'abans de la guerra, encara és viva.
Intento ara en aquest moment visualitzar la cara i no aconsegueixo.
Bueno, fa anys que està retirada,
fa bastants anys.
Jo tinc
alguns anys també, Gisela, vull dir que en aquest
no,
sentit
és gran,
no hi ha problema.
És gran. Bueno, la Pepita, el que passa és que ella, durant molts anys, o sigui, quan ja es va retirar, es va dedicar a fer recitals de poesia, però com es feia abans, a la seva època, no? Abans de... Bueno, a veure, ella no és tan antiga, però bueno, és la tradició aquesta de la declamació, que està una mica abandonada, perquè avui dia doncs, els recitals de poesia són una cosa absolutament diferent.
Es veu que l'obra Montenegro que estan fent el TNC, aquest grup del Centre Nacional,
sí.
Hi ha bastanta declamació.
Hi ha bastanta declamació. Bueno, doncs mira, veus, ja es va recuperant entre aquests del TNC i nosaltres, que som els Bubulinos, la companyia Bubulina. Doncs bé, aleshores, arran d'això, vam aprendre doncs, una nova manera de dir poesia, molt interessant, bueno, que té tota una tècnica també, i fins i tot aquesta senyora tenia com unes llibretetes amb un repertori que li havia fet el seu pare, però això parlo de principis de segle, eh? Un repertori, bueno, segle, una joia,
segle passat?
Sí, 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 segle passat, exacte. Sí. I bueno, arran d'això, doncs amb el Jordi vam dir, ostres, per què no fem algo així amb aquest llenguatge? I no sé, jo, que sóc molt amiga això de la Isabel, vaig pensar que ella ho faria molt bé. I la Isabel va créixer també amb aquest repertori, el repertori va créixer amb ella, i ara, doncs, bueno, el Com nos tornem, doncs, és fruit de tot això. Ho ha escrit en Jordi Lara, no és només un recital de poesia, sinó que tot va enllaçat amb un monòleg que la pròpia Isabel, doncs, explica de la seva vida, de la seva vida de veritat, de com a perruquera, jubilada i, bueno, i declamadora. I bé, va néixer una mica arran d'això, llavors vam pensar que seria molt indicat per posar en un festival de poesia, que a més és una proposta, bueno, bastant insòlita. No?
Sí, sí. I Isabel, què en penses d'això?
Ai, senyor, jo he tingut molta sort de tenir aquest equip de professionals al meu costat. I bé, jo l'únic que he fet és que m'he deixat portar, senyor Eduard, amb tota la meva, doncs, les meves peripècies, les meves vivències, de tot el que jo he viscut, i després, pues, bueno, faré aquest oferiment de tota la meva peripècia i de tota la meva experiència com a declamadora en el quadre artístic que teníem, que ja ho explicaré el dissabte. Jo saben què passa, que el que els vull dir és que si volen saber i si volen veure poesia de veritat, de memòria, poesia de memòria, Atenció,
no llegim,
perquè, escolti, és que avui dia tot van amb el faristol i les ulleres de farmàcia, home, la poesia de memòria també. Pues que vinguin, que no se'n penediran.
Bueno, això, com dèiem, és a quarts d'11 del dissabte, però hi ha una segona funció el diumenge, dia 26, a les 6 de la tarda.
A les 6 de la tarda, sí. Sí, sí, una versió més golfa, una versió més...
Tu creus, Gisela, que l'Isabel resistirà aquests dos espectacles?
Home, espero que sí. Jo ja li estic donant vitamines i que intenti fer migdiades i això, perquè... No, jo crec que sí que ho aguantarà.
No, ella, jo t'ho dic, sí, això, ella. Perquè jo, amb l'experiència que tinc amb aquest, si no recordo malament, el cinquè programa que fem de la temporada... I cada vegada jo tinc sorpreses. Tinc sorpreses des del punt de vista de la seva capacitat. O sigui, aquesta dona ha estat a tot arreu.
Sí,
ha fet de tot.
Sí. És
que aquesta dona ha viscut molt. Tu has de controlar una mica, no sé si ho aconseguiràs,
sí,
però has de controlar una mica perquè pots sortir-te un dia, doncs, ballant a sobre la taula.
Sí, no, la veritat és que en els assajos, quan ella és ella, vull dir, surten coses que no estaven escrites en la dramatúrgia del Jordi. Sí, molta...
Això li permeteu?
Sí, algunes coses sí, perquè, bueno, aporta coses al personatge i, sí, té... Ella sola funciona molt bé, saps? Llavors ja...
Ai, gràcies, Gisela, és que em farà posar vermella,
Ja saps que t'estimo molt, Isabel.
Bueno, Isabel, jo estic molt content, Ara la Gisela farem una cosa, si sembla, la Gisela té feina,
la Gisela té
moltes activitats i, a més, doncs,
jo he d'anar,
és mare de
feina.
Mare de família.
Ai, sí.
Ai, sí, exactament.
Sí, ara donar sopars, banyar, bueno.
Exacte, no és igual com vostè, Isabel, que com que ja va deixar aquell home, ja els ha deixat de moment de banda, doncs clar, no s'ha de preocupar.
Ai, la jove d'avui dia ja se sap. Volen treballar, volen tenir fills, doncs, noi, és el que toca.
Molt bé, Gisela, gràcies.
Molt bé, gràcies.
I fins una altra.
Gràcies,
I que el
Eduard.
Diumenge, per una banda, a les 6,
diumenge
i el dissabte abans,
dissabte...
a quarts d'11, sigui un èxit, que estigui ple, que tot funcioni.
A la Biblioteca Gabriel Ferreter.
I a veure si tenim ocasió d'això, que tingui una certa continuïtat.
A veure, sí, la intenció és aquesta.
Esperem.
Jo crec que sí.
Gràcies.
Gràcies. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for hot tone places. Liz Taylor is not a star. And even Lana Turner's smile.
something he can't see.
Bé, hem arribat a aquest final de programa i hem de parlar, corrents, com sempre, però ho hem de dir, de totes les activitats que hi ha en aquest cap de setmana.
Sí, sí, sí.
A partir d'avui mateix, o sigui, que ara, quan s'acabi això, d'aquí pocs minuts, a les 9 de la nit, al Teatre Auditori tenim Maleïts Poetes amb la Sílvia Bel. Per tant, està dintre d'aquest festival de poesia, però és una cosa que està, pot estar molt bé. El dissabte, dia 25... tenim Vinyoli, la petita casa de mi mateix, a la Casa de Cultura, amb la Mercè San Pietro i en Eduard Iniesta, que és aquest home multiinstrumentista, genial,
guitarra.
Genial,
sí.
Una cosa fantàstica. I, com dèiem abans...
Això, després de la San Pietro, tothom cap a la biblioteca.
Tothom cap a la biblioteca,
eh?
A veure no, aquest Com no es tornem.
Com no es tornem.
Exactament. Però és que després, si saltem a la mateixa Casa de Cultura, el divendres, o sigui, demà, divendres a les 11 de la nit, tenim la Gis, la nit, això feia aquí un salt mortal, La nit just abans dels boscos, de Bernard Maria Coltés. Un espectacle que dura 50 minuts, però jo penso que no té... No, és per veure'l, per seguir-lo, perquè a més a més...
És cansat, eh?
S'ha de seguir, exactament. Comença amb una marató cap a dins, des del claustre del monestir, sí. Cap a dins de la Casa de Cultura. Però és que el mateix divendres, amics meus, això no es pot aguantar, no sé si podrem, el mateix divendres, dia 24, al Teatre Auditori tenim la partida de Patrick Marber i amb un equip només dirigit per Julio Manrique, amb Andreu Benito, Joan Carreras, Ramon Madaula, Marc Rodríguez, Andrew Tarbet i Oriol Vila. Escolteu, és un equip fantàstic per una obra molt interessant, on es poden veure, es poden tocar quasi gairebé els silencis. I també en el Teatre Auditori, dissabte i diumenge, tenim La gran il·lusió amb aquest mag que diuen que és algo fora d'un normal.
És que és mag de veritat, és que fa màgia,
fa
no
màgia,
fa trucos,
veritat?
Sí,
no.
De veritat aquesta.
Que vol dir que pot desaparèixer o et pot fer desaparèixer tu?
Sí, vagi i digui-li que faci desaparèixer.
A l'Antonio Díaz, que, segons tinc entès, ho haig de dir-ho, és que hi ha quatre funcions, dues el dissabte, dues el diumenge, i en aquest moment està exhaurit tot, i per
oi,
tant,
senyor.
Algú pot anar allà a veure si algú doncs, no deixa d'anar-hi per poder entrar, però suposo que hi haurà dificultats per poder-ho fer. En qualsevol cas, tenim un cap de setmana extraordinari, hem tingut una setmana i seguim tenint amb el 14è Festival de Poesia de Sant Cugat, és a dir, nacional en aquest moment, però és un festival que continuarà a partir de diumenge, o sigui, diumenge s'acaba oficialment, però la setmana que ve continua, i des d'aquí en seguirem parlant i portant persones que estiguin fent i preparant espectacles per aquest festival. Per tant, amics meus, hi ha de tot, teniu de tot.
Teniu de
tot. Ens anem amb una marxa coneguda. La sentiu?
Sí, quina és aquesta? La Rakosnik?
Què pot ser això?
Ai, senyor, la marxa, marxem.
És una marxa de marxar.
De marxar,
exactament.
Clar, la marxa de marxar.
La marxa de marxar.
Pues
i ens anem.
Marxem cap al teatre.
Isabel,
vinga.
Que vagi molt bé.
Ai, sí, com, digui'm allò que els diuen els actors, home.
Molta merda.
Ara, com més merda, millor.
Molta vinga. Merda. Vostè sap per què es diu molta merda?
Bueno, per a la teoria aquella del cavall, com anava allò?
Exactament, el sí. Molière.
Això.
A l'època.
Ai, sí. I lo del groc també ve del Molière.
Exactament.
Aquest home les passava totes canutes, pobra.
Vinga, fins dijous vinent.
Adéu. Bona nit.